D'avui divendres 19 de desembre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Comencem l'informatiu amb un bloc dedicat a Valldoreix. Torna a evidenciar-se la minoria amb què treballa el govern de l'MD, format per Valldoreix Plural, Esquerra, la CUP i el PSC. La proposta de pressupost de l'executiu s'ha topat amb la negativa de l'oposició, Junts, PP i Vox. El govern defensava que els comptes de 12,6 milions d'euros no tenien component ideològic i que només buscaven facilitar tota la feina de l'estructura administrativa i tècnica, evitant així dependre sempre de les modificacions pressupostàries. S'allarga així a 2026 la pròrroga del pressupost de 2023, aprovat el mandat passat. El funcionament de l'MD durant el 2026 seguirà la tònica del 25 i del 24, amb modificacions pressupostàries que el govern haurà de negociar, més a més, amb l'oposició.
Info migdia.
Valldoreix estudiarà les necessitats de personal i recursos materials de la brigada municipal i engegarà una nova relació de llocs de treball per garantir unes condicions laborals més competitives. La mesura és fruit de l'aprovació d'una moció de Junts que ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns per unanimitat, amb esmenes del govern. L'executiu ha demanat retirar l'acord que demanava ampliar el cos de 10 treballadors a 16, ja que considera que aquest creixement estarà subjecte a l'informe tècnic. A més, s'ha aprovat l'elaboració d'un pla de renovació progressiva de la maquinària, especialment de les escombradores, que presenten un estat obsolet després de molts anys de servei.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Si no voleu tenir el restaurant aquí, digueu-ho. És la queixa expressada pel propietari del restaurant Momotaro, Adrià Bernades, ubicat en un local de titularitat municipal a tocar de la Casa de la Vila de Valldoreix. Arran d'unes denúncies d'un veí, des de l'estiu l'establiment tanca cada dia a les 11 de la nit, una hora abans del que ho feia anteriorment. Bernades assegura que a causa d'aquest canvi ha deixat de facturar 100.000 euros. Des de l'MD de Valldoreix, la vocal de comerç, Susana Casta, ha manifestat la voluntat que el Momotaro es mantingui i ha qualificat la situació d'inacceptable. Per al govern, la situació passa pel moment, de moment per afrontar la situació separant l'interior del local de la terrassa. Així, Casta confia que es pugui propiciar que la sala pugui obrir fins la una de la nit. De fet, espera tenir la fórmula perquè es pugui fer ben aviat. Pel que fa a la terrassa, depèn de la normativa de Sant Cugat. Això fa que el local pensi que la situació en aquesta zona es pot allargar. Aquest no és el primer cop que el nom del Momotaro apareix a l'audiència pública de la Junta de Veïns de Valldoreix. En altres ocasions ha estat per part d'un veí que viu a tocar d'aquest establiment i ha manifestat malestar tant pels sorolls com per males olors que assegura que provenen del restaurant. És per això que ha presentat una denúncia. Davant les queixes, l'MD ha obert un expedient per la situació i ha instat el local a tancar a les 11. La vocal Casta, però, ha expressat dubtes sobre aquesta ordre que no comparteix. De fet, la vocal ha dit que no volia donar noms sobre qui ha emès l'ordre. Ara Casta està pendent de trobar una solució amb els tècnics. Arran de l'expedient, a més, el restaurant ha estat instat a fer diverses actuacions per un valor de més de 6.000 euros.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Passem ara a l'àmbit educatiu. Una protesta convocada per l'AFA de l'Escola La Mirada davant de l'Ajuntament de Sant Cugat ha acabat aquest dijous amb desenes d'infants entrant al vestíbul del consistori per reclamar la presència de l'alcalde Josep Maria Vallès i exigir un cop més una cuina escolar pròpia i la construcció de l'edifici definitiu del centre. La mobilització, plantejada inicialment com un dinar reivindicatiu amb entrepans i fruita, ha anat escalant a mesura que avançava al migdia. La comunitat educativa denuncia que La Mirada és l'única escola pública del municipi que encara no disposa de cuina pròpia després de 9 anys de provisionalitat, fet que obliga uns 450 alumnes a rebre menjar de càtering, mentre la resta de centres gaudeixen de plats cuinats in situ. La protesta també reclamava un calendari clar i vinculant per a la construcció de la nova escola.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I encara a l'àmbit educatiu, l'Escola Collserola segueix sense assignatura de religió, malgrat que el Departament d'Educació de la Generalitat va signar per aquest curs una dotació de 0,25, 10 hores setmanals. Segons ha explicat una membre de l'AFA del Centre Cugat Mèdia, es veu que hi ha manca de personal, però també una altra de les causes podria ser que ningú no volgués agafar una jornada tan petita. Durant l'últim trimestre del curs 24-25, la petició d'algunes famílies de rebre aquesta assignatura va aixecar polseguera. Algunes de les famílies detractores al·legaven que la introducció d'aquesta assignatura trencaria amb el projecte educatiu del centre basat en el treball transversal de les assignatures. També van expressar recels pel rol que podria exercir dins del centre el docent de religió designat pel bisbat. Finalment, van criticar que el departament destini recursos que podrien ser més necessaris en altres àmbits, com per exemple en el suport a les criatures amb necessitats especials. Per la seva banda, les famílies que van sol·licitar l'ensenyament de religió al centre defensaven que la religió catòlica forma part de les arrels del país i per això reivindiquen que els seus infants tinguin uns coneixements bàsics adaptats al seu nivell.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I per acabar, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha assegurat que els experts de la Comissió Europea i del Ministeri d'Agricultura no han trobat per ara cap indici ni cap evidència que l'origen del brot de pesta porcina africana sigui al Centre d'Investigació en Sanitat Animal, l'IRTA Cressa. En una atenció als mitjans des del laboratori, el conseller ha afegit que l'auditoria oberta per part del govern també apunta que tot s'ha fet correctament al laboratori, que es localitza a prop de la ubicació on es van trobar els primers senglars positius. El conseller ha afirmat que s'han analitzat 360 animals a la zona infectada, dels quals 26 són positius i un és sospitós. Així, el percentatge de positius sobre el total d'animals capturats és del 7%. Ordeig ha fet aquestes declaracions l'endemà de l'escorcoll dels Mossos i la Guàrdia Civil al laboratori per determinar l'origen del brot, que va durar unes 14 hores. I amb aquest apunt informatiu acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I
quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens permet conèixer la ciutat des de diferents punts de vista. Avui és una d'aquelles ocasions al mes que ho fem capgirant la tertúlia de dalt a baix. Avui parlarem de música, sobretot parlarem de missatges, però no ho farem amb els tertulians habituals, ho farem amb 7 estudiants de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci, que són precisament elles que ens han proposat aquest tema, i escoltarem les seves opinions. No sé vosaltres què en penseu, si són les músiques, si són el ritme, el que és més important, i si a vegades els adults que tanta crítica fem sovint de la joventut ens hem parat a pensar de la lletra de les cançons que nosaltres escoltem. Sense més preàmbuls, presentarem les tertulianes que avui ens acompanyen. De fet, ho faran elles mateixes. A la meva esquerra tinc la Carla. Carla, com et presentaries?
Hola, sóc la Carla i, bueno, a mi, per exemple, el tipus de música que m'agrada és pop i rock. Sobretot la cantant que més m'agrada és Aitana.
Jo em dic Ainhoa i, bueno, m'agrada també bastant el pop i el rock, i hi ha una cançó que ara estic escoltant bastantes vegades i es diu Love the Way You Like, que és de la Rihanna i de la Eminem, que és bastant xula.
Hola, jo sóc la Patricia i, bueno, el tipus de música que més em sol agradar i que sol que escoltar sol ser reggaeton o fins i tot a vegades flamenco, però tipus Zetangana, una mica més modern.
Bon dia, jo sóc la Lucía i la música que més escolto és el reggaeton i ara últimament estic escoltant molt Bad Bunny.
Hola, jo sóc l'Oriana i la música que més escolto és el reggaeton i últimament estic escoltant una cançó de Claren que es diu Love.
Hola, jo sóc la Ivet i a mi m'agrada molt aquest tipus de música, puc escoltar de tot, però la que més m'agrada és, bueno, el nou disc de la Rosalía.
Hola, jo sóc l'Alba i ara mateix el que més escolto és reggaeton i la meva cantant preferida és De La Rose.
I la música que escolteu, hi ha molt reggaeton, parlar a la dreta de la taula, hem començat per l'esquerra una mica més de pop i rock. La música o el gènere que vosaltres escolteu ve donat una mica pels vostres gustos personals, per les vostres amistats i per la gent de la vostra generació amb qui compartiu espais d'oci i música, o hi ha alguna part també del que s'escolta a casa? Carla.
Al final és el que... O sigui, m'agrada el tipus de lletra, m'agrada el tipus de música. Al final em ve de la meva mare i el meu pare, que a ells no els agrada ni el reggaeton ni una altra cosa, i doncs això.
Jo a casa, o sigui, bastant escolto cançons que a casa es fica i s'escolten. I també dels amics. Hi ha amics que escolten doncs, d'un tipus de, d'un gènere de cançons i ara com se m'enganxa i l'escolto també.
Jo crec que el tipus de músiques que m'agrada dels meus pares definitivament que no ve, perquè els meus pares ho escolten...
perquè no Patricia?
Perquè ho escolten i no els hi fa gens de gràcia, perquè no els hi agrada el vocabulari que utilitzen, i jo escolto perquè ho he escoltat de xarxes socials o des de més petita i amics també.
I a casa teva s'escolta música?
Sí, clar, però un altre tipus de música que a mi no m'agrada i els meus pares sí, i al revés.
Molt bé. No hi ha una música de consens, per exemple, allò algun dia que estigueu tots junts, bueno, alguna cosa que... no, que us agradi a tots una mica?
És que ens agradi a tots no hi ha res, perquè a tots ens agrada una mica diferent. Al meu pare li agrada tecno, a la meva mare li agrada més música d'Alejandro Sanz, a la meva germana música també més com de Bad Bunny, a mi música una mica més moderna, i el meu germà no escolta música, llavors no hi ha cap música que ens agradi a tots.
No tenim una música de consens.
No.
Jo crec que la música que escolto és pues, pels meus amics, perquè pues, quan estem amb ells és la música que solem escoltar, perquè a casa meva els meus pares no els agrada la música que escolto, aleshores dels meus pares no ve.
A mi em passa igual, o sigui, em ve d'amics o perquè a mi m'agrada, però és que els meus pares i la meva germana no els agrada gens, no ho suporten.
Quants anys té la teva germana?
18.
I no li agrada la música no. Que tu escoltes? Per aquí, Ivet?
A mi igual, o sigui, a la meva germana també li agrada la que jo escolto, però per amics també, o sigui, jo escolto molt pop, però també per amics escolto molt reggaeton.
Pues jo, a mi la música em ve de mi i de que suposo que és el que s'escolta tot arreu ara, no?
Clar, com us arriba la música que escolteu? És a dir, abans, moltes vegades venia a través de la radiofórmula, no? Allò que posàvem a Flashback o altres emissores, i anaven posant el que eren els èxits del moment. El consum ha canviat amb els anys. No sé com descobriu vosaltres les noves cançons, si no és a través de la família, no sé si és a través de la ràdio o a través de xarxes socials, com us arriben?
No, jo personalment el que faig és quan noto que em falten cançons a la playlist o que ja m'he avorrit de totes, em poso a buscar artistes similars o cançons.
En plataformes com YouTube o Spotify o així?
No, em surten
o...
a suggerits a la plataforma de música.
Molt bé. La resta? Com accediu a nova música, a nous artistes?
Per a les xarxes socials també, sobretot, perquè al final pues, els influencers pues, fan balls o canten una mica les cançons que sonen, i jo crec que en surt tant a totes les persones al Paratí, que doncs surten els vídeos com més famosos, i això, i a la ràdio a vegades sí sona, però clar, els meus pares, per exemple, ho solen canviar quan escolten música així.
Escolteu la ràdio musical, Ràdio Fórmula?
No.
No. No. Algú sí? La Carla?
Jo escolto RAC 105 al cotxe o Los 40 Clàssics, perquè el meu pare i la meva mare odien el reggaeton, així que...
Aquestes són les emissores de sí. capçalera. Algú més escolta la ràdio al cotxe,
bueno,
musical,
jo,
així?
Bueno, si vaig al cotxe...
Digues, Ivet.
Depèn. A vegades sí que posen la ràdio, perquè pues, sí, escolten...
I música o informació? En
no, música.
Cas? Música. I quin tipus d'emissora, quin tipus de música?
Els 40.
Molt bé. Digues, Maria.
Al meu cotxe sí que escoltem en Flashback o els 40. I... O sigui, escoltem música, no escoltem informació.
Molt, molt bé. Hi ha alguna cançó, perquè avui volíem parlar això, no?, de la música i de les lletres de la música, que potser, més enllà del ritme, que no sé si també m'ho explicareu vosaltres, és aquesta font a vegades de conflicte intergeneracional de les lletres, que hi ha algunes de les cançons que s'escolten avui en dia de música més urbana o sobretot del reggaeton. Hi ha alguna cançó que us hagi marcat per la seva lletra, tant per bé com per malament, o perquè us encanti el que diu?
A veure, a mi m'agraden moltes cançons, però no hi ha una en específic que m'hagi identificat jo.
No, jo tampoc. Jo ja, o sigui, escolto cançons molt soles, però cap que m'hagi identificat amb aquesta.
Jo tampoc, encara no he escoltat cap cançó que em senti identificada, sobretot perquè el vocabulari que utilitzen pues, són coses que no he fet ni res. Llavors, no, però sí que hi ha cançons que potser si les escoltava molt a una època de la meva vida en concret, doncs ara si les torno a escoltar sí que com que em sento identificada, però amb aquella època de la meva vida, però no hi ha cap que jo l'escolti i digui com que és el mateix que jo sento, que em senti identificada.
Et transporten en un moment, no?
Sí.
Allò d'una època que escoltes molt una cançó i et transporta en aquell moment de la vida.
Jo no m'he sentit identificada.
No vull dir que us sentiu identificades, eh? Vull dir que us hagi marcat de dir ostres, que maca és la lletra, o quina història més bonica, o que repugnant, vull dir, qualsevol de les versions.
No m'ha marcat cap cançó així, perquè, o sigui, jo escolto cançons, però no em paro a analitzar tant la lletra. Aleshores, no he escoltat ninguna que m'hagi marcat.
Jo tampoc m'he sentit identificada amb cap, perquè, o sigui, escolto moltes, però no hi ha cap que digui això m'ha passat o em recorda alguna cosa, no.
Jo igual, o sigui, de que m'hagi marcat molt, tampoc. Igual és com deia la Patricia, que em porta... O sigui, aquella època jo l'estava escoltant molt una cançó, doncs pues igual quan l'escolto una altra vegada ara, doncs pues igual em recorda aquella època, però...
No, a mi... Les cançons no m'identifico amb elles, sobretot em porten molts records de quan he estat amb amics, amb la família o als estius, a l'hivern, però què va.
Per tant, els vostres pares, si estaven preocupats, podrien estar tranquils, perquè veiem que la lletra us importa una mica un rave, no sé com dir-ho.
No,
no?
Tampoc.
O no la pareu escoltar,
tampoc
o què?
Tant.
No tant.
És a dir, si hi ha alguna cançó amb una lletra bonica, doncs jo penso que està bé escoltar-la, no? Perquè al final no t'identificaràs, però... Són bons missatges.
I us ha passat al revés, que hi hagi alguna cançó que us agrada pel ritme, pel
sí,
que us transmet, i després quan et pares a analitzar la lletra, dius, què carai estic cantant? O no, és allò que dius, l'escolto per inèrcia, mai m'havia parat a analitzar la lletra, i estic cantant una cançó que diu això.
I sobretot
no?
En anglès, o sigui, les cançons en anglès, si van molt ràpid, tu no et pares a analitzar-la, i després la tradueixes i dius, però... Jo no sabia que estava escoltant això.
Jo penso que... Ui, perdó.
Digues, bueno,
jo penso que sobretot en anglès passa més que en espanyol, perquè la gent normalment, bueno, normalment no, en el cas de casa meva, només el meu pare sap què vol dir. Llavors, el meu pare igual posa mala cara, però el meu pare tampoc sol dir res. La meva mare, com no sap el que diu, doncs, cutxa-la, saps? És igual.
A vosaltres us ha passat això, que un cop analitzeu la lletra digueu, ostres... No?
A mi algun cop, però ara no me'n recordo ni quan ni com, però algun cop m'ha passat.
No cal que siguin cançons d'ara, perquè no, reitero, moltes vegades diuen que els joves escolten el reggaeton, que hi ha lletres que són molt masclistes, però podríem posar exemples de cançons de fa 20, 30, 40, 60 anys que tenen tela també. Què creieu que és més important en una cançó? La lletra, el ritme?
Jo crec que el ritme, perquè al final, si no, no és una cançó. Podríem dir que és més, depèn de si rima o no un poema, però al final el que fa la melodia és que es pugui cantar.
Ara tiraré, a Extremoduro, a gol de qui l'havia escoltat.
No? Sí, pels meus pares.
Sí, pels teus pares.
És que em sona molt, però...
Ha mort el cantant justament aquesta setmana. I tenia el Premi de les Lletres, no? Vull dir, quan parlem de ritme i de lletra, doncs bé, hi ha artistes doncs que són autèntics lletristes i poetes. Però en el teu cas, Carla, la música és el, sí, el que et prima.
Jo penso totalment el mateix. A mi el ritme és com... m'enganxa molt i em fa més il·lusió que no la lletra. I a vegades no, com no analitzo la lletra i només com canto i el ritme.
Jo crec que l'important d'una cançó és el ritme, perquè et pot agradar molt el que transmet i la lletra, però si no té un bon ritme la cançó com que no se't queda dintre, no te'n recordes després bé, i bàsicament això, que el ritme és important, perquè és que la lletra és que pot ser molt bé, però és que si no és una lletra tipus que pegui molt amb el ritme i tal, no queda bé.
Jo penso que la lletra és important perquè pot transmetre un missatge, pues, que ens agradi, però el ritme al final és el que t'enganxa i el que, pues, fa que se't quedi la cançó.
La lletra és important si vols transmetre algun tipus de missatge, però si no tens un ritme que se t'enganxi, la gent no se'n recordarà de la teva cançó mai.
Sí, o sigui, el ritme al final és, pues, com diuen, el que se't queda. No tant la lletra, no te la mires tant, no l'analitzes.
Pues jo penso el contrari. Jo penso que la lletra ve a ser més important, sobretot en els casos del que transmet a la gent, perquè al final la música és algo que tu et posaràs en bucle moltes vegades, si t'agrada o no, però si t'agrada t'ho posaràs en bucle moltes vegades, mentre menges, estudies, dutxes, sigui el que sigui. Llavors tu al final estàs interioritzant un missatge que t'està donant un referent. Si aquest referent t'està dient que lo important de les dones són les tetes i el cul que tenen, doncs al final quan passi una noia per davant tu pensaràs i veuràs les tetes i el cul que té, i si no està bé, doncs pues fora.
Escoltem una d'aquestes cançons. Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel.
Bien bellaco, quédate en panty, modelame en taco. Es lo que yo enrolo y desemboño el saco. Me quito el pantalón por el boxer, lo saco. Tengo un par de retro, me visto bien caco. Te gusté en la cama como te maltrato. Quieres que te lo metas a cada rato. Cuando estás sola jugamos al ratón y al gato. Yo bajo sin pero, yo soy el bombero que te apaga el fuego en tu desespero. Me gusta lamberte los dos agujeros. Me gusta tu cara cuando entra entero. La mejor que me lo ha hecho, si te soy sincero. Echa la cachispa en el cenicero. La máquina que vibra y no es la del barbero. Déjame descansar, ya termina el primero. Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima, que le notice que nada más con tocarla yo tengo el poder de lograr que la piel se le erice. Que cuando me vaya a venir la avise, no voy al gym, mira cómo el lápiz tiene el trice. Dile al jebo que tumbé la película y que el avión me lo aterrice. Déjame ver cómo te la...
¿Qué es eso?
Aquesta cançó me sembla que es la d'esclava. No sé, aquí és de molts cantants.
Clar, ara jo sentint-la, no tinc ni idea d'aquesta cançó. És la primera vegada a la vida que la sento. Totes la coneixeu?
Sí.
Vale, majoritàriament.
Famosa.
Clar, ara, arran del que m'explicava, no? Ara quan parlàvem de què és important, la lletra o el ritme, mira, la Patricia la canta, se la sap. Clar, jo aquí el ritme veig la mateixa base, jo l'únic que veig aquí que canvia és la lletra. No?
Sí, però és que té com un ritme aquesta cançó que, bueno, és bàsicament el mateix ritme de tota la cançó, però és que és un ritme que enganxa. Llavors, bueno.
I quan sentiu lletres així que són molt explícites, molt sexuals, moltes vegades que cosifiquen molt, molt a les dones, justament avui som una taula on som tot dones, no us genera a vegades una mica de rebuig o una mica de dir, carai, el ritme hi és, les paraules les podem escriure, no? També es poden escriure altres lletres, o creieu que és art, l'artista decideix? No sé si us interpel·la, si us pareu a allò que a vegades no fem, eh? Si us pareu a escoltar el que estan dient, que potser és el perquè alguns dels vostres pares no els agrada algun tipus de gènere, tot i que no es pot generalitzar d'aquesta manera.
Aviam, jo penso que a cap pare li agradaria que el seu fill escoltés això, però perquè el missatge no és ni molt menys bonic, ni res, o sigui, ve a cosificar la dona, com has dit tu abans, i que, pues això, que no.
I us molesta?
No.
No us molesta?
Està normalitzat, la gent pensa així ja i costarà molt canviar-ho. Llavors, millor que no et molesti.
No genera conflicte, és a dir, no sé si us considereu o no feministes o,
no.
O si us agrada o no la cultura més masclista, però allò que a vegades sents una cançó, t'agrada, la cantes, no fas una anàlisi de cada cançó que escoltes, i en el dia que et pares i dius, epa, què estan dient? Pues potser n'escolto una altra, de reggaeton i de feminista també.
Sí, a vegades et pares a escoltar la cançó i et fixes bé en la lletra, i sí que a mi almenys a vegades em genera com una mica de fàstic, perquè és que penso com, no poden dir aquestes coses, saps? I utilitzen moltes vegades a les dones com un objecte i parlen d'elles com un objecte, i a vegades sí que una mica de fàstic, però és que jo crec que avui en dia, com la majoria de la música és així, pues ho tenim molt normalitzat, aquestes lletres, i ningú es para a fixar-se en què diu bé del tot.
I esteu d'acord? Feies sí, que sí, Carla? Sí.
A veure, jo veig les lletres dient-ho d'una manera machistes, de penso que canta un noi o una noia, però en aquest cas machista, perquè al final és, com ha dit la Patrícia, està tractant a la noia com un objecte, i no és normal, això.
A mi com dona em fa sentir-me com incòmoda una mica. O sigui, davant, si aquesta cançó, per exemple, es fica davant de nois i estic només jo, em fa sentir molt incòmoda, per exemple.
Et fa sentir com observada?
Sí.
No? Com que l'imaginari pogués portar...
Clar.
Doncs a mi no.
A tu no?
Jo sí, ha estat tot de nois i em poses aquesta cançó, doncs la canto igual que ells, no? No sé, és que al final... A tu et molesta el que tu vols que et molesti. Si això no li dones importància, doncs pues és igual, no? Canta-ho, igual que els altres ho estan fent. No sé, jo penso que tampoc t'has... Que si ells estan en aquest nivell, doncs poses tu també. No? No sé, és el que jo penso.
Però cantaries una cançó igual parlant d'un home?
Sí, n'hi ha.
I els...
Suposo que n'hi han.
Poques, no?
No n'he escoltat
de la
cap.
No, per posar-ho...
A la meva llista de música no n'hi ha
sobre
cap
la
encara.
No n'hi ha, oi? Clar, moltes cançons parlen d'amor, parlen de festa, de tristesa, de violència, també. Creieu que les lletres influeixen en el pensament dels joves?
Si és una cançó que estàs escoltant tota l'estona i te les poses molta, molta estona, al final sí que t'acaba, pues, arribant a aquest missatge, igual et canvia una mica la forma de pensar. Però si tu tens... O sigui, si tu saps el que vols i tu saps com penses, pots evitar que una cançó amb un missatge negatiu pues t'arribi.
O sigui, si tu vols deixar-te influenciar per les lletres de les cancions, pues igual sí que acabes fent el que diuen les cançons, però si no vols deixar-te influenciar, o sigui, no tens per què acabar fent-ho. O sigui, tu pots escoltar la cançó, però no... O sigui, no tenir per què acabar fent el que diuen.
Més que això, que crec que és molt difícil, al final, encara que sigueu joves, doncs cadascú té el seu criteri i més o menys sap quines són les coses que toquen i que vol fer i que no vol fer. No sé si creieu que hi pot haver risc de normalitzar, no? Si bé és veritat que potser si mirem la tele, mirem telenotícies, no trobarem normal que algú parli d'una dona com un objecte, no? Podrem assenyalar, podrem criticar. Si algú a la nostra escola està tractant una persona malament o l'està cosificant o està parlant d'una violència molt explícita, possiblement algú li digui, epa, què fas? No sé si amb la música, si al anar repetint aquestes cançons, hi ha risc de normalitzar o de dir no passa res, o si vosaltres creieu que en absolut que no passa res, que és una cosa és no. La música i l'altra és la vida.
Sí que passa, evidentment sí que passa.
Què passa, Alba?
Però, pues, el que jo he dit abans, que, o sigui, els cantants, sobretot homes, més homes que dones, i les dones també es cosifiquen a elles mateixes, eh? Perquè pues, jo he escoltat moltes cançons que, pues, que si anem al llit, que si no sé què, i al final les dones pues, també, també entren dins.
Potser empoderament, no? Si és des
sí,
del consentiment.
Sí, podria ser.
No ho sé.
No sé, jo tampoc. Llavors, jo penso que sí, perquè al final si les cançons parlen d'això, tu ho escoltaràs en bucle, la mentalitat t'acaba canviant, i sobretot en la nostra edat, que som més influenciables. Jo penso que sí que pot canviar el pensament.
Hi esteu d'acord?
Sí, o sigui, nosaltres les escoltem moltes vegades en bucle, aleshores igual sí que ens podem influenciar per això, però no, plan, no sempre.
Escoltem una altra? D'aquestes?
Vale. Venga. Prendelo, bótalo, puta. Smack that. Mira como el queo lo disfruta. Y a cuatro, ponte a cuatro, bájalo y chupa. Pum. No en la boca, dámelo en la nuca. Barra. Yo sí tengo cuatro, baby. No soy Maluma, yo soy heavy. Real shit. Trap duro, yo soy trap desde chico. No es pa' la radio, es pa' mover perico. Yo sí estoy en esto para hacer billetes. Quiero el homie suelto, fuck billetes. Estamos flacos, espinete, es de tanta droga. Trapper este, estoy de sangre por un pussy torniquete.
Aquest què, el coneixeu tots o no?
No.
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 Jo sí.
Tu sí, Alba, clar.
Sí.
L'Alba és la que està fent la feina aquesta, de passar-nos aquestes cançons amb aquestes lletres. No sé si les escoltes totes o no.
Aquesta concretament no.
Aquesta concretament
no. Em vaig quedar sense idees i vaig demanar ajuda.
Molt bé. Clar, no sé si creieu que la música també pot ser una eina per educar, no? I si pot ser una eina per educar a nivell social, no per aprendre matemàtiques o també per poder aprendre moltes paraules noves a través de la música, pot ser una eina que ens desdibuixi una mica com a societat i ens deseduqui en el nostre comportament social?
Depèn de com... Sí, sí, perquè al final és una cançó que si és molt famosa la gent ho escolta i al final et pot influenciar bastant, però no sé, això...
Escolteu música així amb els vostres pares?
Sí.
No.
Jo sí. Mi mare s'enfada, però sí. Perquè al final és el que escolto. Si tu em demanes que jo et posi una cançó, et posaré el que jo escolto.
I què et diu? Per què s'enfada?
Me la fa treure primer de tot.
Te la fa treure.
I després em fot la bronca. I després...
Per què?
Perquè ningú vol que els seus fills escoltin això. Bueno, la meva mare almenys, no sé, penso que no vol que pensi així.
I tu ho fas per portar la contrària?
No,
o perquè
ho faig perquè m'agrada. Si no, no, home, pobra, no? Que ho hagi d'aguantar.
Feu l'exercici a vegades d'escoltar música amb els vostres pares i comentar les lletres, encara que els agradi o no els agradi, o al revés, música que ells escolten
jo
i vosaltres qüestionar-ho?
Mai faria això.
Alguna vegada a mi sí que m'han dit anem a escoltar aquesta cançó ben escoltada i em fan escoltar-la i al final acabo dient bueno, si és una mica guarra la cançó però si és el que a mi m'agrada ho escoltaré igual. I es diuen, bueno, però pots canviar i dic que no.
No.
Però feu aquest exercici conjunt, no?
A vegades, molt poques vegades, però alguna vegada ho hem fet.
I com acaba, Mariana?
La meva germana i jo barallades, com sempre, i els meus pares pues, que diuen que hauríem de canviar de aquest tipus de cançons perquè són molt lletges, però jo continuo igual, és igual.
Creieu que això també els hi passava als vostres pares
no,
en el seu moment d'escoltar música i que els seus pares no entenguessin?
Jo crec que no, perquè crec que els meus avis no sabien anglès. Llavors, com els meus pares no escoltaven el Julio Iglesias, pues escoltaven, no sé, música en anglès, com els Beatles o Queen, o no sé si això era de la seva època, pues no, perquè tampoc sabien el que deien, llavors... No
s'hi posaven?
No, ni ho intentaven.
Per què?
A veure, hi ha cançons d'abans que tampoc és que sigui una lletra molt educativa, que diguem, però, per exemple, al meu pare li agrada una que es diu Princeses, no me'n recordo quin.
El canto de loco.
Sí. I clar, jo a vegades escolto alguna lletra i dic, no és tant com ara, però té alguna frase que, pues, no.
Sí, sí, que abans us feien totes les coses bé i ara totes malament, oi?
No sé, jo suposo que, aviam, jo quan li poso una cançó meva a la meva mare, primer insulta els artistes. És veritat. Primer comença, que aquest és un imbècil perquè no sé què, perquè no sé quantos. I després em fot la bronca.
Creieu que els artistes pensen en l'impacte que pot tenir la seva música i les seves lletres? Sobretot quan són artistes que van enfocats sobretot a un segment de població més jove?
No. Si no, no ho farien.
Perquè és el seu pensament i, o sigui, ells no pensen en qui l'escoltarà. O sigui, igual sí que tenen, doncs igual els joves l'escolten més, però ells, és el seu pensament i no, o sigui, no tenen la mentalitat de com que l'escoltaran aquests, doncs no poso el que jo penso, saps?
Però jo crec que també ho fan molt, doncs, per vendre, perquè com ara és el que més s'escolta entre els joves, doncs si fan aquest tipus de cançons, doncs al final ells surten guanyant, perquè ells són qui les venen i qui guanya diners.
I creieu que haurien de tenir o tenir un pensament de certa responsabilitat tenint en compte artistes com C. Tangana, que tenen milions i milions de reproduccions a Spotify? Sí que tenen o no tenen certa responsabilitat en la música que fan, tenint en compte que arriba a tantíssima gent, no? Vull dir, les accions tenen conseqüències o no?
La tenen, 100% la tenen, però no l'accepten. La tenen, però com els diners van per sobre del que la gent pugui pensar de tu, si tu per penjar una cançó cobres 500.000 euros, doncs independentment del que diguis, si la majoria de vegades ni l'escriuen ells, ells es dediquen a cantar-la, a portar-la als concerts, fer les gires i cobrar els 500 milions d'euros per la cançó que has penjat.
I creieu que les lletres de les cançons defineixen els artistes que escolteu? O sigui, quan vosaltres escolteu músiques com aquestes, no sé qui és, Alba.
De la Rose. Ah, no, els que jo escolto.
Ah, no, aquesta que hem escoltat. Ah, mira, aquest és el de la Rose?
Sí, aquesta. Tú me calientas como el sol de Sinaloa. Si te gusta dejarme la nalga roja, pues déjame tu mano en la derecha y decora. Encima de ti me cabe entera. No lo saques que me tienes seda. Las sábanas terminan, humedad.
La música que fa un artista defineix l'artista?
No sé, no la conec.
No la coneixes, però tu te la imagines d'alguna manera a través de les seves lletres?
És que a mi m'estan pintant, és que, perdona l'expressió, però a mi m'estan pintant com que aquesta noia és puta, saps? O sigui, que va amb els nois només per tenir sexe. Llavors, no crec que sigui així.
Bueno, això és diferent que prostituir-se, bueno, no?
Al final està cobrant per això també.
Vosaltres creieu que la música defineix l'artista?
No, jo crec que no, perquè un artista al final jo crec que la música que treu és per guanyar diners i si li dona una opció de 5 cançons i potser li agrada més una que l'altra, traurà igualment la que més gent l'escolti, jo crec. Tipo, un artista pot tindre una opinió i cantar una altra cosa, jo crec. Perquè busquen diners, és això que hem dit abans. Jo crec que busquen diners.
Yes. Però tots? No sé, la Rosalia, per
tots
exemple,
no,
algú, em sembla que ha sigut la Ivet, no? Deia
no tots, però els més comercials sí.
Que ara estava en bucle sentint la Rosalia amb el disc de Lux, que fa 2 anys que està treballant en aquest disc, i com la Rosalia n'hi ha molts altres, creieu que només pensen els diners o realment hi ha una feina artística al darrere i una responsabilitat? En la Rosalia, en aquest cas, se li han qüestionat algunes coses del disc i ella ha parlat de feminisme, no? De les seves referents feministes. Per tant, un artista una mica plasma qui és o què pensa amb les seves cançons, o és una projecció d'ell al món? Creieu que si fossin conscients d'alguna de les projeccions que fan al món, potser canviaríem algun tipus de lletra? O si les persones que escoltem la música els hi qüestionéssim les lletres, potser podria canviar?
No. Jo penso que no.
Sou escèptiques, eh?
És que no ho sé. És que no ho sé, perquè m'hauria de trobar en el cas. Però jo penso que no, que si és el que s'ha portat durant tant de temps, perquè no és d'un dia per l'altre, aviam, sí que no fa 10 anys que es fa aquesta música, però, bueno, sí, igual sí, però si s'ha portat tant de temps, doncs jo suposo que seguirà cobrant per això i no canviarà, no crec que canviï.
I hem parlat només de lletres que són així una mica cosificadores o que generen més polèmica i que fins i tot això fa que potser els vostres pares els agradin més aviat menys que més, però de lletres de cançons n'hi ha de molt tipus i també n'hi ha de positives. No sé si a l'altre costat de la balança teniu alguna cançó típica que us fa posar de bon humor, que us faci tenir ganes de sortir de festa, de ballar, d'estar en família.
Així un nom, o sigui, ara mateix no sé, però sí que hi ha cançons que pues, poden canviar d'ànim. I sí, però ara mateix no sé...
O algun artista, allò que dius, he tingut un dia més aviat dolent tot, no? Arribo a casa i tinc ganes de, pues, de canviar una mica l'estat d'ànim. Allò, ostres, sé que em poso aquest artista, sé que em poso aquesta cançó i em refaig una mica.
Sí, a mi, bueno, per refer-me, és que hi ha una cançó que es diu Si supieran, de Serco i Dilas, crec, que em porta molts bons records, llavors... Pues em poso aquesta.
A vosaltres, teniu alguna música d'aquestes que diguis, ostres, em posa de bon humor, em posa de bon rotllo, m'apanya un mal dia?
Cançons antigues, jo crec.
Sí?
Sobretot com, a veure, aquesta és una mica antiga i serà una mica raro, però coses com Despacito.
Home, antiga, jo pensava que ara parlaries de... Com
és vell.
Antiga pel que és per nosaltres, perquè, bueno, algunes cançons tipus així, doncs, pues, fan recordar bones èpoques, llavors t'alegren una mica el dia.
Les altres? Teniu alguna així... o algun artista o que recordi allò bons moments, bones èpoques, no sé, un final de curs... Un...
Sebastià en lletra.
Estem en aquest gènere, eh?
O que gènere. Potser quan anàvem al col·le, tipus sisè o cinquè o així, igual escoltàvem... Bueno, no, tan grans, no, una mica més petites, escoltàvem, pues, igual el Subem a la ràdio i estàvem tots com cantant aquesta tot el dia, però no, no sé ara mateix.
I música en català, que n'escolteu?
Sí.
Sí?
Bueno, no, poca. Però me'n sé alguna.
Quina? Sí, sí, si escolteu alguna cosa, no sé si és perquè suena a la ràdio per casualitat o...
No, perquè... perquè no sé com vaig descobrir el 31 FAM.
Uh-huh.
I... la de Espero que siguis a un lloc millor. Em fa molta pena, però m'agrada molt la cançó.
Les altres, teniu alguna cançó així en català que...
En català...
que us agradi?
Jo normalment en català escolto la... com cada estiu normalment es fa una famosa que estigui en català i poc més.
A vegades són les de la cançó de l'estiu de TV3, per
sí,
exemple, no?
Coses sí, així.
El Coti per Coti jo crec que la coneixeu,
sí,
no?
Sí, però és que aquesta en el col·le me l'han ratllat molt, eh?
Sí?
Sí, sí, que l'estiu... sonen un monton i després com ja com que et canses d'ella, saps?
Això passa amb totes, no? A vegades quan sí, una cançó sí, entra sí, en la dinàmica aquesta de ser la cançó de l'estiu. N'hi ha d'altres així en català que us hagin agradat, que escolteu de tant en tant?
A mi m'agrada molt la de Joan Dausà, la de Jo mai mai. No sé, m'agrada molt, és molt bonica i al final és una història com d'amor i no sé.
Aquí la lletra sí que és important.
Sí, aquí
no?
Sí.
En aquesta... alguna altra?
La de la Marina està morena.
També,
aquí
també,
ja,
també.
Aquí ja també.
I la música l'escolteu més en català, en castellà, en anglès?
En castellà.
Us és castellà.
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 I
sí,
també en anglès.
En anglès, jo en anglès.
Castellà.
Us és igual o,
no,
o us agrada més entendre millor la lletra?
Prefereixo entendre-la. Sí, jo escolto més català i castellà que anglès, però hi ha algunes cançons d'anglès que m'agraden molt.
I quan escolteu música en anglès, què feu amb la lletra? És allò, aneu a buscar la lletra per entendre-la, per poder-la cantar, per saber exactament què diu?
Jo primer me la miro en anglès, o sigui, busco la lletra en anglès, i després si no entenc alguna cosa o prefereixo traduir-la, doncs la tradueixo.
La resta també o...?
No. Sí, és una cançó que, o sigui, que a mi pues, o m'agrada molt o l'escolto molt i esto, en anglès, i vull saber què significa, doncs pues, acabo traduint. Però no cada cançó que escolto en anglès la tradueixo.
I us sabeu la lletra en anglès o a vegades feu allò d'inventar-vos un tros?
Jo m'ho invento.
No cal tenir vergonya, eh? Crec que tothom que ens escolti s'hi ha trobat amb
això. No puc que canto en anglès, m'ho invento la majoria de vegades.
Sí, també la pronunciació, tu te la inventes.
Jo ja estic sola, m'ho invento. Però ja estic amb més gent, canto les parts que m'ho sé, perquè si no, quedes com molt malament, no? Inventar-te la lletra.
No, perquè...
I us agrada saber el que canteu quan canteu en anglès, que potser és un xic més llunyà que el català o el castellà?
Sí, jo sempre les tradueixo i sempre com em fico la lletra i al final és com me l'acabo aprenent i d'això.
És una eina també, no?, per millorar...
Bueno, o sigui, si l'escoltes moltes vegades al final se t'acaba quedant la lletra, però m'agrada molt traduir-la sobretot.
O sigui, i ho fas sempre?
Sí.
Sí?
Jo no. No escolto música en anglès.
No n'escoltes cap?
No.
Déu-n'hi-do, perquè vull dir que hi ha molta tendència...
Excepte alguns trossos de cançó que tenen les cançons aquestes que hem posat ara en anglès. És que no he trobat encara cap artista que diguis uau.
Que t'agradi.
Que va.
Quina conclusió personal traieu després d'aquesta xerrada una mica? És important la música, és important la lletra, les lletres seguiran sent com són, no canviaran, seguirà sent font de conflicte entre generacions, no?
Sí, sempre. Sí. Entre generacions sempre hi haurà conflicte amb algú. I jo crec que aquest té molts números de seguir-ho sent.
Sí, creieu que canviarà la música que escolteu en funció que us aneu fent més
sí,
adultes?
Sí. Sí, jo crec que sobretot seguirà la moda, el que estigui de moda en aquell moment. Jo crec que la música en algun moment canviarà, igual que va fer fa uns anys, però per moda, jo crec.
Sí.
I us acostumareu a la nova moda o quan us feu grans i si algun dia teniu fills us passarà una mica el mateix que els hi passa als vostres pares de què esteu escoltant?
Jo suposo que la moda va amb algú de generació, no? Al final. Tots els que són de la generació dels meus pares, doncs escolten més o menys el mateix. Però perquè la moda de quan ells eren joves... doncs era aquella, i és al final el que t'acabes aprenent tu i el que t'acostumes, al ritme que t'acostumes.
Sí?
Sí, jo crec que sí, que és una mica això, si els nostres pares escolten la que escoltàvem quan ells eren més petits, doncs nosaltres segurament escoltarem la que escoltàvem quan érem petits, o sigui, la que escoltem ara.
No escolteu cap música que escoltin els vostres pares?
Sí.
Algun grup així que us hagin...
Una cançó, només.
Quina, Alba?
Saturno, de Pablo Alborán.
Ai, aquesta m'encanta.
Bueno. És molt mona.
Quin missatge portaria si escrivíssim una cançó? Ja per acomiadar-vos.
D'amor, però no tant parlant de sexe, sinó d'amor més bonic.
Més emocional, més
sí,
a través de les emocions?
Més sa.
Sí,
les relacions sanes. Perquè, o sigui, ara està molt normalitzat les relacions tòxiques. I pues, si fes alguna cançó, que no faré, però si fes alguna, seria això, de relacions més sanes.
Totes d'amor?
No. No sé de què, però d'amor, d'algo canviaria jo, segur.
Sí?
Sí, segur.
Amistat? No. Crítica social? No sé.
No. Jo crec que de problemes mentals cantaria jo.
De salut mental?
Sí.
També n'hi ha, no?
Sí, també n'hi ha.
D'aquestes cançons. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies per participar en aquesta tertúlia del Faves Contades. Hem parlat una mica de música, de lletres, de contradiccions i de xocs intergeneracionals a partir de la música. Jo us convido que escolteu alguna cosa que escoltin els vostres pares, perquè tot no pot ser dolent, vaja. Per una qüestió de probabilitat. I potser descobriu artistes... Clar, però clar, si em diu que el Despacito és antic, doncs pues, més antic que potser us agraden. Que tingueu molt bones festes de Nadal, que ja s'acaba, que recupereu forces i que comenceu el trimestre amb energia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ey, pa' que duermo calientito aunque sea esta noche y besarte quitándote el broche es temprano.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Frenski Sant Cugat patrocina aquest espai.
Com cada divendres abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts d'aquest programa a fer un repàs de l'actualitat del cor, de la crònica social I amb qui ho fem? Doncs amb la Cuca Fernández. Què tal, Cuca? Bon dia.
Molt bon dia. L'última tertúlia del cor de l'any 2025.
L'últim cor i fava de 2025, efectivament. I pel que veiem a les portades, clar, estem en època de Nadal, veiem una... Jo diria que aquesta és la portada més típica de Nadal, no?
Però a mi m'ha sobtat que només hi ha una portada molt nadalenca.
Sí, la de Lola.
Però m'ha sorprès.
Val.
No? No t'has sobtat, tu?
Bueno, que... a mi el que em falten són els bombons.
Bueno, però ja és que allò dels bombons ja ha passat, ja no li paguen. Doncs sí, a Lola, la revista Hola, aquesta setmana ens ha portat la reina del glamour, la Isabel Preisler. Jo crec que és rematar l'any pues d'una manera com ho ha fet sempre, no? Molt tradicional. Haig de dir que a mi la portada no m'agrada. A mi normalment penso que les fotos d'Hola i les portades són molt més glamuroses.
Aquesta és molt clàssica, no?
I molt com molt la va vestida així com de marró i està com molt, molt ficada dins de l'arbre de Nadal, no? No ressalta. No sé, m'ha sobtat aquesta portada.
És una mica carregada, la portada.
Sí, no m'acaba d'agradar.
Rococó, és una mica rococó.
La Isabel Preisler està d'actualitat, com sabeu i hem parlat aquests últims dies, pues, ha fet les seves memòries i realment pues, està tornant a ser pues, personatge. Perquè havia...
Jo pensava que anaves a dir està tornant a ser nena. Bueno, a veure si li hem de posar la cançó de Julio Iglesias de
niña mujer.
De niña mujer, no, de mujer a niña. perquè és un fenomen.
Gwendolyn, també li podem posar.
Benjamin Buttons, aquesta senyora està cada vegada més jove.
Doncs sí, també ha sigut també notícia els últims dies perquè saps que a vegades col·labora ara amb l'Hormiguero. Bueno, surt de tant en quant ara com arrel de que la seva filla, Tamara, està de col·laboradora amb Pablo Motos, doncs de tant en quant surt ella i doncs hi dona pues, un puntet més. Sí, ja ha sortit un parell de vegades, eh?
Però què fa?
Primer va parlar de les seves memòries i després ha fet alguna puntualització. Alguna vegada ha sortit i ha fet alguna cosa així com molt puntual, eh? O sigui, però bueno, que és com que està retirada... però encara parlem d'Isabel Preisler.
Però encara és present.
Una altra notícia que ha sigut aquesta setmana, notícia, ha sigut la Fedra Lorente, la Bombi, us en recordeu, la Bombi d'un,
sí,
dos, tres?
D'un, dos, tres,
doncs
sí.
Totalment arruïnada. Es veu que ha tingut que anar fins i tot amb la seva filla a demanar menjar a Càritas. Gent que ha treballat tota la seva vida i us preguntareu què ha passat. Doncs es veu que el seu marit, abans de morir, els 4 anys abans, més o menys, tenia una relació com telefònica amb gent de fora que s'ha rumorejat de que podia estar enamorat, però no, la Bombi, que va sortir el de viernes la setmana passada, va confirmar que no, que és que era el seu marit, era un...
Tros de pa,
i li van prendre el pèl. O sigui, una estafa. Li deien, el trucaven i li deien que els seus pares estaven malalts, que necessitaven diners, que no sé què, que no sé quantos, que si ell tenia 4 nens, que si... i ell, doncs, vinga a enviar diners.
En quina portada surt, ella?
En la setmana, no, surt la de neboda, surt la Carmen neboda. Morales, la filla de... Perquè saps que la Bombi era cunyada de la Rocío Dúrcal.
Ah, no.
Pues el tema està aquí, que llavors els nebots, tant la Carmen Morales com l'Antonio Morales, són els que estan ajudant i recolzant tant anímicament com, m'imagino, que legalment en la seva tieta. També comentar que s'ha dit que a part d'aquesta estafa, ell va entrar, com necessitava diners, va començar a invertir. Saps allò de que et dono 5.000 euros i en 24 hores guanyaràs 40... Bueno, que és una altra estafa.
Una estafa.
Bueno, s'ha comentat tot això, no sabem ben bé què ha passat. El que sí que és veritat que ho han perdut tot, han perdut fins i tot la casa, que això és molt, molt gran, i bueno, que tenen un panorama desolador. Una altra portada és la Cristina Pedroche, que com saps, tots els anys...
Fa les campanades
molt ben vestida.
Jo? Què vols que et digui?
És una això ironia, de... No, el de ben vestida.
No, però sí que és veritat que li han donat molt joc al vestit, a veure doncs, quin vestit portaria, això en cada edició que ha fet les campanades.
Bueno, és el morbo d'esperar aviam com sortirà. A mi, personalment, sí. Com jo sóc una persona que... Tan, que...
Amb el xicote també, sempre?
Sí.
Continua amb el xicote.
Que jo sóc partidària de que les dones ens hem de donar el valor per unes altres coses, no per ser florero. Llavors, continuem ser florero. I això és recolzar aquesta part que a mi pues, personalment no m'agrada. Però bueno, està aquí. La història dura ja 10 anys. Diu que aquest any 10 toca...
10 anys porten?
10 anys porten. Aquest any ha fet com unes declaracions dient que serà un canvi de cicle. Jo el canvi de cicle no sé si perquè l'any que ve sortirà amb un collal o que ens portarà alguna notícia al gener o alguna de canvi de cicle. No sé, que, perquè saps que es va rumorejar que havia tingut una crisi amb el seu marit, amb el David Muñoz.
Estan
el xef.
Junts, no? Encara?
Estan junts, però bueno...
David.
La gent... David.
Sí.
Això és molt, molt castizo. David. Estan junts, es va, van confirmar que estaven junts, que tot bé, però clar, això del canvi de cicle pot
Val.
Anar...
I criatures també? Tenen
criatures
dues?
Tenen dos, sí, 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 sí. Bueno, amb aquesta segona maternitat ella ha sigut com molt, tot molt dramàtic, no sé si és per vendre, però com que ho viu tot en les seves xarxes...
No, sortia
tot...
a les xarxes també, sí. Ensenyant... Doncs,
parlant molt de maternitat i criança...
Sí, exercicis sí. Que feia, com encara es mantenia en forma durant l'embaràs...
Tu i jo som mares, no? I hem sigut mares que hem tingut que conciliar tota la vida i tampoc hem tingut tants drames. Jo no sé si és que la gent ho viu ara, d'una intensitat.
Tot es viu amb molta intensitat.
Que jo,
ara.
A mi això...
És que les xarxes fan molt.
A mi això em supera una mica. Però bueno, a vegades sóc massa crítica.
Però
o sigui
anem,
que...
anem a la realitat.
Anem a la realitat, que la realitat que tenen Sílvia Abril i Andreu Buenafuente és que ell ho està passant malament, té problemes de salut mental, està tractant-se, llavors li van recomanar parar, ho hem comentat alguna setmana aquí a la tertúlia, doncs a la revista Lectures han triat la portada d'ells dos, així una foto molt maca, rient, i que, pues, que ella està sent el gran recolzament d'Andreu Buenafuente en aquest moment. Llavors, bueno, toca descansar, toca parar, saps que anaven a donar les campanades a la
sí,
U,
sí, sí, sí.
Doncs al final això s'ha parat i estan bueno, descansant aquest Nadal.
I escolta'm una cosa, els substituts, o sigui, l'altra opció, he sentit avui que serien els Estopa?
Els Estopa amb qui anaven? Amb la Chenoa, què? Crec.
Ah, pot ser, sí.
Pot
sí,
ser, però
sí,
bueno, jo encara Chenoa. Això no ho tinc confirmat, no m'ho he mirat gaire. Sé que, però bueno, les campanades al final són, què són, mitja hora de... Bueno, la part d'abans és
Home,
més temps.
Home, però és un moment tan important, perquè és un canvi d'any, perquè és el tancament de l'any que ja hem acabat. I a l'inici de l'altre, que posar allà dues figures destacades, o sigui, fer aquest...
Jo és que per mi l'important és el raïm. Després tinc les baralles a casa, que si un vol la
Home, però per als mitjans sí que és important.
Això ens crea conflictes.
Per això trien. Ja tenim bastant,
Ja tenim bastant amb els polítics que ens generin aquesta polarització.
Podríem posar uns polítics un any, a veure què tal.
No sé si no? apagaríem les teles. Doncs, jo crec que a vegades a les cases, jo no sé, jo la meva, un comença, que jo vull la U, que jo vull la Telecinco, que jo vull Antena 3, que jo vull TV3, que jo vull no sé què, i genera...
Tu te les has menjat alguna vegada sense veure la tele?
No. Mira, no? Ara em fas pensar. Doncs
pues jo t'he de dir que la primera vegada que me les vaig prendre totes i molt, molt, molt bé, va ser escoltant-les per ràdio.
Bueno, doncs pues mira, la ràdio és una opció, eh?
I saps a on?
A on?
En una parada de metro.
I tu què feies a una parada de metro un 31 a la nit?
Pues mira, fent companyia a una companya.
Ah, això està bé.
Que treballava.
Perquè els Nadals també estan bé. És una bona oportunitat per acompanyar aquelles persones que estan soles.
Doncs va ser de les poques vegades que me les he menjat totes i bé, sense ennuegar-nos i sense...
I amb la calma del moment,
sense
no?
Sense fer estrall, sí.
Doncs què et sembla si faig un resum del 2025 del que ha sigut en el nostre...
Som-hi?
Sí. En el nostre, pues això, tertúlia del cor durant tot l'any que hem viscut. Principalment jo destacaria, bueno, primer de tot faig així com un resum ràpid, eh? Ha estat un any intens per la premsa del cor, des del fenomen mundial de Rosalía fins als embarassos VIP d'Anna Boyer i Fernando Alonso, perquè no sé si tu vaig comentar que Fernando Alonso i Melissa Jiménez estan esperant el seu fill, primer per ell i quart per ella.
Fernando Alonso,
els dels cotxes. Sí, sí. I la Melissa Jiménez és periodista que havia estat casada amb un futbolista del Barça. O sigui que, bueno, és aquesta parella ens sorprès ara amb aquest embaràs. Hem passat també per les polèmiques de Gabriela Guillén amb Albertino Sborne i ara actualment aquesta setmana les confessions que comentava de la Fedra Lorente. Qui més ha sigut protagonista? Doncs ha sigut protagonista també les, com no, les Campos, que han tornat a ser omnipresents, tant la Terelu com la Carmen Morrego. Ara se li afegeixen l'Alejandra Rubio, el José María Almoguera, que és el fill de la Borrego, el Carlo Constancia, bueno, hem parlat d'ells durant tot l'any. També han sigut notícia la realesa, les influències com Victoria Federica i Laura Escanes, que saps que va començar a sortir amb aquest noi Joan Verdú, després d'uns amoríos que ha tingut por ahí amb diferents persones, com el cantant aquest, com es diu, l'Álvaro de Luna. Què més? Tot plegat confirma que el cor continua sent un reflex de la societat en la que vivim. Hem de comentar també que la setmana passada van ser els Premis Ídolo, que han donat també molta xitxa, no hem parlat gaire, però sí. Són uns premis que...
Però hi va haver una intervenció molt bona, eh?
Molt bona. La de la Natàlia Menéndez, es diu? Natàlia, aquesta influencer que va recordar la resta d'influencers...
La responsabilitat.
La responsabilitat d'influenciar que tenen en la societat. Això està molt bé que comencin a parlar-ne d'això. Mm. Després també hi ha hagut una persona en xarxes que ha criticat que els Premis Ídolo se'l tindrien que donar a la gent que influeix fent coses positives.